Salut amb el Parc Taulí.
La docència de professionals de la salut és un dels pilars de l'Hospital de Sabadell i un dels aspectes que darrerament està omplint molts minuts a Ràdio Sabadell. Les obres per convertir el tèxtil en la seu de la unitat docent d'infermeria, amb l'opció de traslladar-hi més endavant també els estudis de medicina, és una de les principals inversions que la Universitat Autònoma de Barcelona està fent a Sabadell aquests dies. Avui al Fem Salut volem descobrir en detall com funciona aquesta unitat docent i per això ens acompanyen el doctor Xavier Serra, que és el coordinador de la unitat docent del Parc Taulí i coordinador dels estudis de grau de medicina. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya la Mireia Sobirana, que és coordinadora dels estudis de grau d'infermeria a la unitat docent del Parc Taulí. Molt bon dia també.
Molt bon dia.
Deixem que comenci una mica pel principi. Actualment, sumant les dues unitats, tant la de medicina com la d'infermeria, quants estudiants hi ha dia a dia a l'Hospital de Sabadell?
Doncs imagineu que hi ha uns 60 per curs i són 4 cursos de medicina, més ara actualment hi ha un curs del grau d'infermeria, doncs això són, de que ara actualment hi ha uns 300 estudiants a la unitat docent del Parc Taulí.
És el moment en què n'hi ha hagut més?
Sí, perquè indudablement amb la incorporació del grau d'infermeria es van incorporant cada vegada doncs, més estudiants.
I com és el dia a dia d'aquesta incorporació dels més recents, no? Que són aquests d'infermeria, que és el primer curs, no? Que els tenim a l'Hospital de Sabadell?
Exacte, les estudiants del grau d'infermeria venen a la unitat docent a partir de tercer a fer les classes teòriques. És veritat que ja s'incorporen al segon amb l'àmbit pràctic, al segon semestre ja venen a fer pràctiques al Parc Taulí, però no és fins a tercer que inicia la seva formació teòrica allà. I el dia a dia, bueno, doncs el retorn és com molt positiu, perquè és veritat que venen de fer els dos primers cursos a Bellaterra com fa medicina, però allà es troben en un entorn ja molt vinculat a l'àmbit de la pràctica i a l'àmbit del taulí. I és veritat que estan al context d'aquesta formació, amb estudiants que ja fa temps que tenen tota aquesta trajectòria, doncs és molt enriquidor, perquè comparteixen espais, comparteixen mirades i bueno, volem que encara comparteixin més coses més endavant, però és veritat que és molt interessant.
Clar, aquí, en un principi, recordo quan ens acompanyava el rector Javier Lafuente, li preguntàvem, no?, de l'escenari que s'obria, i en un principi la universitat plantejava la possibilitat que aquesta part teòrica es fes al campus d'Emprius, no? Finalment, ens deien decidit que no té gaire sentit, perquè si ho volem tenir tot junt, hem d'estar tots junts, però no sé si això els genera alguna mena de tensions d'espai, perquè al final són 300 persones que han d'ajuntar, no?
Efectivament. Tenim la incomoditat de que, en principi, els espais que estaven dissenyats en un inici per el grau de medicina ja eren petits comparativament amb altres unitats docents de la Universitat Autònoma de Barcelona, com són Sant Pau, Can Ruti, Vall d'Hebron i ara nosaltres. Però la veritat és que la gran oportunitat d'obrir el grau d'infermeria, això ha fet de que hi ha hagut un gran encaix per part de la gestió acadèmica, i això hem d'agrair-les, de que es pogués amb la infraestructura que nosaltres tenim poder encabir en relació a pràctiques, horaris, entre un grau i un altre. Jo crec que la gran oportunitat de poder tenir estudiants de grau tant d'infermeria com de medicina alhora, això fa que d'alguna manera hi hagi un gran ambient dins de la unitat docent, però sobretot també sabíem que venien a espais més grans, i és el que estem esperant d'aquí uns anys, que puguem tenir això que comentes de l'art tèxtil.
Sí, segurament la situació més complexa és el curs vinent, perquè és veritat que estem treballant amb el desplegament de quart i llavors serem 360, però benvinguts, i això, és veritat que val la pena posar en valor tot l'esforç que s'està fent d'encabir totes les tipologies docents en els espais.
Fora de micro dèiem, potser hi ha gent que no sap, no?, que l'Hospital de Sabadell té aquesta feina, fa aquesta funció, no? De fet, el cartell ens ho posa, Hospital Universitari, però vaja. On són físicament tots aquests alumnes? És a dir, aquests aularis, on són físicament de l'hospital?
Doncs si estem a la Gran Via i mirem a tota l'àrea del Parc Taulí, està just al fons. Al fons, una mica a la dreta, que està entre el que és el departament o l'edifici de gestió, que és la Salut, i el que és el Setè Centenari i l'Albada. Doncs allà està Victòria Eugènia, que és on realment està la unitat docent. De fet, una part de la unitat docent és de l'edifici del Setè Centenari. I allà és on estem tots. La veritat és que dona un ambient molt maco el veure gent jove, no?, amb tanta il·lusió, doncs, formant-se, i que és capital que estigui integrat dins d'un entorn hospitalari.
Exacte, aquest punt és molt important perquè són disciplines pràctiques tant medicina com infermeria, i és molt bo que estiguin en el context sanitari posats. I això, una part de la unitat docent és la planta 1 del Setè Centenari, o sigui que estem integradíssims ja en l'estructura sanitària també.
Clar, això també és l'altra cosa que els volia preguntar. El món de la medicina, els que no som metges ni infermers, el veiem molt pel que passa a les sèries de televisió. Ja. Llavors, jo els volia preguntar, com és exactament el dia a dia d'un estudiant de medicina i infermeria que estigui a dia d'avui a l'hospital? Quantes hores de classes teòriques, quantes hores de pràctiques, com s'articula una mica?
Bé, hem de dir que tant els futurs infermers com metges estan molt ocupats, molt ocupats. D'alguna forma comencen a les 8 del matí normalment amb una classe teòrica que va de 8 a 9, després se'n van a pràctiques, estan de pràctiques normalment fins a la 1 i mitja, i després continuen amb sessions de classes teòriques, seminaris i inclús seminaris de simulació, que és una de les grans inclusions de l'ensenyament dins de la medicina i de l'infermeria, doncs fins a les 5 de la tarda, amb la qual cosa, doncs, després els hi queda hores per estudiar moltíssim, per descansar, per dormir, i després també per, bueno, són gent jove, no?, i han de gaudir, però indudablement són persones que estan molt ocupades, i el que és més important, han d'estar molt integrades a tot el que és l'entorn hospitalari. I les infermeres, jo
sí,
crec que...
Sí, pel que fa a les estudiants d'infermeria, és una mica diferent el matís, perquè tenen un volum important d'hores de pràctiques, que vol dir de pràctica clínica, que es converteix en tot el grau en 2.300, i que estan repartides en 8 blocs. Els dos primers blocs els fan a segon, llavors en venen 3 més a tercer i 3 més a quart, i quan fan pràctiques no hi ha classes ni de simulació ni classes teòriques, o sigui, estan com parcel·lat. Llavors la teoria queda emmarcada en els horaris de matí, i la simulació sí que la fem matí i tarda. Però bàsicament és això, però és el que diu el Xavi, no, està tot com molt condensat i tenen docència cada dia perquè és intensa.
I llavors, clar, el fet d'estar junts en un mateix espai té coses bones, també. Hem parlat primer de les dolentes, no?, del volum de persones al mateix lloc, però també deu tenir una part de sinergia, és molt interessant, no? De dir, no sé si algunes d'aquestes pràctiques són conjuntes d'alguna manera, perquè al final són professionals que al llarg de la carrera hauran de treballar de forma conjunta. Per tant, no sé si és convenient també fer aquestes simulacions o aquests dies de forma conjunta perquè hi hagi també aquestes sinergies que després tindran a nivell professional.
Clarament, i això ho tenim a sobre la taula perquè és un repte docent que volem donar-li resposta. És veritat que les sinergies informals hi són, els plans docents són plans de moment que van en paral·lel, però sí que volem trobar, amb aquesta riquesa que té el fet de poder compartir, aquesta voluntat de poder trobar situacions de simulació. Per exemple, seria un bon exemple per simular situacions de la pràctica real, perquè és el que diem sempre, ho hem parlat un munt de vegades. Acaben treballant costat amb costat, però si no els formem costat amb costat, tampoc aprenen quan es treballa de manera conjunta. I, per tant, aquesta mirada de la pràctica col·laborativa, que és el que volem assolir, sí que ho tenim, no de deures, de veure, sí, com ho encarrilem. Ens hem plantejat aquest repte.
I sobretot, amb un sentit, els professionals que seran infermeres i que són metges, sempre s'ha vist, anys enrere, com un fet de que la infermera com si dependència del metge. Això no és una realitat. La realitat és que són tan professionals un com l'altre, i que la professionalitat d'un metge i una infermera és absolutament complementària, i tan professionals un com l'altre. Aleshores, per això mateix no volem que la unitat docent i la formació de l'infermer i del metge siguin diferents, perquè no deixa de ser que són professionals de la salut amb la complementarietat que implica amb la dedicació al pacient.
Exacte, i és aquest mateix objectiu, no?, de procurar el benestar a les persones i millorar la seva salut, i per tant objectiu compartit i per tant pràctiques compartides.
Clar, i en aquest sentit entenc que també deu ser molt important també mirar cap al futur en els escenaris que s'han d'obrir, no? Ho parlàvem al principi, tot el que ha de passar a l'art tèxtil, tota aquesta voluntat de començar per infermeria però amb la idea de traslladar-ho tot de mantenir aquestes sinergies, i no sé si guanyant espais també es poden fer les formacions d'una manera diferent, no? Perquè entenc que al final, quan tens els espais limitats, també tens les hores limitades, no? Si tens els espais més grans, segurament també pots fer fins i tot grups més petits, etc, i són unes qüestions que segur que estan treballant, no?
Clar, els grups venen definits per la tipologia de la docència, però sí que és veritat que els horaris sí que els marquen molt els espais, i per exemple, no, la simulació l'hem hagut de fer de 8 a 8, per exemple, aquest any. Bueno, doncs si hi ha més espais, segurament això es pot esponjar més i fer de manera diferent, i tindrem aquesta oportunitat, no, de trobar espais per fer propostes conjuntes, no, de poder fer aquestes iniciatives.
La veritat és que la simulació és un gran exemple, perquè això ens ajuda sobretot a tenir doncs espais definits i especialitzats, no per el tipus d'estudiants, sinó per la tipologia de simulació, i d'aquest punt de vista beneficiar-se tant uns estudiants com uns altres. I això només ho podem tenir en el moment que tenim infraestructures en els quals poden gaudir tant uns com uns altres. I ja no només això, sinó que el fet de tenir espais també més amplis, això també ajuda a lo que és l'hospital, a que la formació, no només d'estudiants, sinó que també de postgrau, doncs també gaudeix d'un entorn que és la unitat docent, a on realment sigui un centre de formació.
I en aquest sentit, la part aquesta de les hores de pràctiques que m'explicaven, no? Hem d'entendre que aquí hi ha uns professionals, no?, que estan treballant en el seu dia a dia i que amb la seva pràctica fan de mestres.
Efectivament.
No? Al final. I això com es gestiona?
Bueno, tenim un punt important, i és... les infermeres tenim quatre funcions: la funció assistencial, la funció gestora, la funció docent i la funció investigadora. O sigui, és una de les funcions infermeres, aquest component docent, i per tant forma part del compromís professional de formar els futurs professionals. Llavors, és veritat que és molt bo tenir l'oportunitat de fer-ho en el context d'un hospital universitari. Perquè què vol dir això? Pues que aquesta formació està molt més reglada, són professionals del futur, però que s'estan formant en el context de la unitat, com és el cas del Parc Taulí, llavors ja són professionals que coneixen molt bé el centre i que són, no, futur relleu de les infermeres actuals, i per tant això és una bondat molt bona, no? Perquè dius, bueno, com som capaços de formar professionals amb la samarreta Taulí d'alguna manera, no? Perquè dius, bueno, coneixen els valors de l'organització, coneixen com es treballa. És molt important també, als hospitals passen moltes coses, no? I passen coses dolentes a nivell de pacients, sempre pensem en la part de malaltia, però també passen coses bones, com són els naixements i com són totes aquestes coses. L'hospital forma part de la vida d'una persona, i per tant, amb tots els pobles que té de referència el Taulí, hi ha moltes persones que, si es formen com infermeres, la bondat és poder treballar en el teu hospital, perquè és l'hospital teu i el de la teva família, i per tant aquesta mirada, bueno, és poder aportar, no, salut en aquest context, i per tant té molt d'interès.
Clar, i a més, aquí entenc que hi ha una qüestió de resultats, no?, de mirar com funciona aquesta unitat docent, i pel que he llegit, deuen estar-ne satisfets, no? Quines són les dades? Què és el que ens diu? Què és el que ens diu el funcionament d'aquesta unitat docent?
La veritat és que estem molt contents perquè indudablement que aquesta unitat docent, que va néixer el 2009, va néixer molta il·lusió des del punt de vista en què els professionals, el fet de que sempre tens estudiants, són una motivació, perquè d'alguna manera doncs es fa de que tots, no, guanyem des del punt de vista de formació, de il·lustració, de dedicació. Clar, després resulta de que no hem format bé, fem metges, en el nostre cas, preparats realment per lo que ens demana la societat. El grau de medicina té un, per dir-ho d'alguna manera, un examen final, i l'examen final és pel Sam Smith, és a dir, nosaltres podem donar a tots els nostres estudiants matrícula d'honor, per dir-ho d'alguna manera, o excel·lència en totes les assignatures, però realment després es mesurem respecte a altres en el resultat MIR. La veritat és que el resultat dels exàmens MIR al principi va ser una mica, no?, dient, a veure què tal, no? Doncs tenim la gran satisfacció de dir que tenim uns dels millors resultats d'unitats docents de tota Espanya, en el sentit de que més del 90% dels estudiants del Taulí aproven el MIR, i un percentatge molt elevat, estan dins dels 1.000 i 2.000 llocs del MIR, i que realment això es dona una satisfacció molt, molt important. I no només això, sinó que durant els últims 14-15 anys de vida hem mantingut aquesta trajectòria, amb la qual cosa es dona realment molta satisfacció de que la nostra unitat docent, al principi amb la por de que, clar, es mesuràvem amb hospitals de l'envergadura de Vall d'Hebron, de Can Ruti, de Sant Pau, doncs hem de dir de que en moltes vegades hem estat superiors i amb molt d'orgull, però no per un fet d'estar superiors, sinó perquè del fet de que fem bé les coses, no?
Clar, però aquí hi ha un repte que, veladament, el comentava la senyora Sobirana, no?, quan amb la seva explicació, que és aconseguir que aquest talent que s'ha format, no?, aquest talent que ha estat treballant i que ha estat veient el dia a dia, es vulgui quedar a l'Hospital de Sabadell. Això és un dels reptes de futur, també, o les dades diuen que això ho aconsegueixen força bé?
Déu-n'hi-do el percentatge de residents que continuen la seva formació d'especialistes a l'hospital. De fet, no deixa de ser per nosaltres un orgull gent de que són estudiants, fan la residència i després es queden al mateix hospital. Tenim exemples molt importants de gent, a més, que val moltíssim i que són realment el futur de l'hospital. I aquest és un dels reptes que tenim.
Clar, l'àmbit de la infermeria això encara no ho podem quantificar, no?, perquè encara no hem tingut
exacte,
cap promoció que hagi sortit del tot de...
La primera promoció sortirà, doncs, això, el curs 25-26, però sí que és veritat que tenim indicadors que també ens apunten a això, perquè és veritat que som centre docent i col·laborem amb altres centres docents que formen estudiants d'infermeria, i sí que tenim moltes estudiants de quart que ens demanen per quedar-se, o sigui que sí, que aquesta mirada de que podem ser atractius sí que ens passa a vegades, però sí que és veritat que jo crec que, clar, tenim un molt bon referent, perquè entrar als estudis amb una unitat docent amb aquests resultats només podem fer que mirallar-nos i tirar endavant això, i és veritat que tota la vida s'ha après, però on hi ha bons metges a nivell de la pràctica hi ha bones infermeres i al revés, i per tant és molt positiu pues, que la unitat docent com a tal tingui aquests resultats, perquè nosaltres hem de dir vinga, ens hi sumem i fem. És veritat que les infermeres té un matís diferent, perquè els metges per exercir han de fer el MIR, no, metge intern resident que ha de fer la formació específica de l'especialitat que triï. Les infermeres, quan acaben els 4 anys de formació, ja poden exercir la pràctica com a infermeres generalistes. Llavors, també tenim infermeres internes residents que poden cursar especialitats, al Taulí poden cursar gairebé totes. Llavors, també veurem com van aquests números de les EIRs, veiem on arriben i si se'ns queden i som capaços de fidelitzar aquest talent que estem formant amb moltíssima il·lusió.
Clar, a nivell de reptes de futur, sumem aquest, de mantenir talent, sumem la part de les sinergies que ens explica. Exacte. No, de trobar la manera de treballar conjuntament, però tenen un repte gegant a nivell d'infraestructures, que és veure quan veuran l'edifici acabat, no? A nivell de... Ja sé que això no depèn de vostès, de cap dels dos que m'acompanyen, però no sé si a nivell de calendaris el que els diuen és que seguim les línies que hem de seguir, si saben alguna cosa al respecte.
Bueno, sabem això, no? Que ho estan treballant a les persones que els hi pertoca, a nivell pues, tant de la universitat com les persones que acompanyen aquest procés, i el que sabem és que segueix endavant, o sigui que amb totes les ganes de sentir i de veure-ho i de poder participar d'aquest centre.
I han pogut participar en com ha de ser aquest espai, ho dic en el sentit de poder dissenyar una mica la part de dins, i sobretot entenc que aquesta reivindicació que deia el rector aquí a l'estudi de dir anem tan ràpid com puguem perquè medicina també hi sigui, entenc que és una qüestió també de la reivindicació de la pròpia unitat docent, no?
Completament. La veritat és que ja estem tenint reunions amb els arquitectes perquè és capital, és a dir, no hi ha cosa pitjor que ves... que marxis a un lloc on dius aquí i la veritat és que la distribució, l'organització estigui ja feta, no? La docència requereix una organització no només funcional sinó d'estructures molt importants, perquè hem d'estar alineats en relació als grups de pràctiques, als cursos, al nombre d'alumnes que tindrem, i més cap a un possible futur on hi haurà un cert increment tant d'infermeres com de metges, en el qual hem d'estar adaptats amb això. Aleshores, el futur que per ara ens han dit que serà per 1227-28, sembla que es manté. La veritat és que hi ha un ferm compromís per part de la universitat, i això el rector ho ha dit, per part de la institució, que també hi ha un compromís, i per part de l'Ajuntament, que són les tres forces importants, de que això es faci d'aquesta manera. Però indudablement el que volem sobretot és ja treballar sobretot en que aquesta organització sigui la més funcional, perquè d'alguna manera pugui ser molt útil i factible i còmode per tots els estudiants.
És un repte important pensar-ho, perquè és veritat que bueno, estem canviant moltes coses i la docència té el repte de canviar també moltes maneres de fer amb la incorporació de tot el que ens ve sobre intel·ligències artificials, tot això. O sigui que és veritat que penses en uns espais que són avui, però que han de donar resposta al futur d'aquí 10 anys i d'aquí 20. I llavors és, bueno, és no, com molt reptador, però també molt, molt interessant el poder-ne formar part i, per tant, això, contents.
Clar, i no n'estem parlant, però segur que és un element clau també, que és la part de la recerca, no? Mm-hmm. No sé si aquesta recerca i aquesta innovació per tal de millorar, no, condicions dels pacients, millorar condicions professionals, també és un dels pals de paller de la feina docent que fan des de la unitat docent.
El professor universitari no s'entén sense la recerca al costat. És a dir, abans parlaven del perfil del professional d'un hospital universitari. El perfil d'un professional universitari no s'entén sense docència i sense recerca. És a dir, el professional d'un hospital universitari és aquell en el qual es qüestiona contínuament la feina que està fent, si la pot millorar, com la pot millorar i ensenyar aquestes millores que pot fer. Això va implícit en el professional d'un hospital universitari. Per això mateix, doncs, el que tinguem estructures de docència són capitals, però el que tinguem estructures de recerca també ho són. I, de fet, la veritat és que hem de dir que la institució ha donat un pes molt important al desenvolupament de l'Institut de Recerca del Parc Taulí, l'I3PT, conegut, en el qual la veritat és que gràcies a tots els professionals i una molt bona organització que hi ha hagut internament, ha estat aprovat com Institut de Carlos III, que això dona com entrar en la primera lliga, i que, indudablement, tots els professors universitaris, tant d'infermeria com de medicina, formen part d'aquest institut de recerca, perquè no s'entén d'una altra manera. De fet, les acreditacions, les famoses acreditacions per ser professors, una gran part per aconseguir aquesta acreditació és per part de la recerca, amb la qual cosa va implicitar una amb una altra.
És molt important aquest punt, perquè és veritat que tant la disciplina mèdica com la disciplina infermera són disciplines del coneixement, i és el que diu el Xavi, no es pot entendre la docència si un no és molt conscient d'estar al dia del coneixement i de generar-ne de nou. I per tant, tant des del punt de vista de focalitzats en pacients, amb la sort que tenim aquest Institut de Recerca i Innovació, que és clau en el suport a aquest desenvolupament, però també fem recerca en metodologies docents i veure com som capaços de millorar l'aprenentatge dels estudiants que tenim allà. O sigui, són aquestes dues potes que són claus.
Clar, i entenc que el trasllat a les tèxtils també pot millorar aquesta sinergia, clar, purament d'espai, no? També entre l'I3PT, la unitat docent, i convertir tot aquest espai en aquest espai com de coneixement del que es parla, no? Al final, exacte, també per la pròpia distribució, no? Uh-huh.
Efectivament. Jo també voldria fer èmfasis a un fet, i és que tot això va orientat a un punt, i és a una millor assistència del pacient. És a dir, el nostre objectiu, indudablement, és el pacient i és la societat a la que servim. I aquest coneixement no ha de ser en un altre sentit, sinó que millorar tots els nostres esforços a que les malalties es puguin tractar de la millor manera, a que l'assistència i la qualitat assistencial millori respecte als nostres pacients, que a la fi som tots nosaltres. I aquest és l'objectiu principal. Vull dir, no tindria cap sentit tenir un gran coneixement, ser els primers en tots, si no cuidem i no guardem realment el nostre real objectiu, que és el pacient.
Exacte. Clarament ha de tenir impacte amb la societat i ha de tenir impacte amb el benestar i amb la salut. I, per tant, aquest és el repte, de formar els professionals del futur que donguin resposta a tot això.
Doncs a formar professionals, que tenen de feina 300 alumnes, mare meva, Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, per haver-nos permès mirar com de dins una mica també com són aquestes unitats docents, de les que n'estem parlant moltíssim i de les que també teníem ganes de conèixer també reptes de futur i realitat, no?, del dia a dia. Gràcies i que vagi molt bé.
Perfecte, un plaer, moltes gràcies.